més menuts.
Doncs ho anirem parlant d'ací unes setmanes. Alfonso Monfort, com sempre, moltes gràcies i fins prompte.
Molt bé, moltes gràcies a tu, Sheila. Fins després. Adéu. Adéu.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Un minut passa de les 2 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva. Demà més ens retrobem a partir de les 12:05 molts protagonistes que ens acompanyaran en aquesta jornada de dimecres. De demà ara només ens resta desitjar-los una molt bona vesprada. Adeu.
Aguantando el tipo, va sacando hilo, queda mucho que arreglar. Tenga que pasar.
Sabe que la noche ha traído el frío
para hacer que los amantes no se cansen y no dejen de tirar. Vuelve a pensar en él con las piernas por el aire y esperando no encontrarse.
Tenga que pasar.
Se ha caído el mito de los tortolitos, cuentos de ciencia ficción. Ven sin hacer ruido, dice a voz en grito, quiere un toque de atención.
No se cansen y no dejen de tirar. Vuelve a pensar en él con las piernas por el aire y esperando no encontrarse nunca más. Dejémoslo correr, guardaremos bajo llave hasta el último detalle.
Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
què tal? Salutacions i molt bona vesprada, una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
Bona vesprada, company. Doncs ja preparat així en l'estadi de la Ceràmica per a apostar.
El Vila-real a la Ràdio del Vila-real.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Anem allà, 2-6. El Vila-real Club de Futbol ja té una idea clara de lo que més o menys té que fer o com ho té que fer per anar a Ponferrada. Ja coneixem la llista de futbolistes que viatgen demà per a jugar aquest partit de Copa del Rei. Una llista de futbolistes en la que, la veritat, no és fàcil armar un 11. Difícil tampoc, però no és fàcil. Calleja ha decidit guardar-se pues, tot allò que té com a futbolistes, diguem, presumiblement titulars. Se li suma això, els que estan de baixa, tenen algun problema o tenen que descansar. I en Gis, la veritat, una convocatòria en la que destaca sobre manera que no venia un davanter. En és un alt. No viatgen cap dels altres tres davanters que té nòmina i que té el planter el Villarreal. Però és que tampoc va cap davanter del B. Per tant, o Calleja vol jugar un 4-2-3-1, o un 4-1-4-1, o vol ficar un migcampista de davanter, no li queda un altre. Això és el que tenim que esbrinar i és el que tenim que intentar saber. A què va a jugar el Villarreal Club de Futbol en Ponferrada? La resta, pues, més o menys, està més clara que menys, perquè descansen els que esperàvem que tenien que descansar, entren els que esperàvem que tenien que entrar, i això significa, per exemple, que en Ponferrada van a ser titulars gent com Pau Francisco Torres, el de Villarreal, com Ramiro Guerra, com Leo Suárez, i si m'apures, inclús Raba i tot. Això són, o això es pareixen ser, els xavals que van a tindre la seva oportunitat. Recordeu que entenen que jugar 7 del primer equip. La bona notícia és que jo crec que Leo Suárez sí que forma part d'aquesta nòmina. La resta ja no. Però el que xoca una miqueta és lo del punta, lo de Nesunal, lo de tindre un únic davanter. Podria jugar Cheryshev de davanter perfectament. Si m'apures, Raba podria jugar ahí també, però poc més. Així que ara intentarem explicar-ho bé perquè ho entengueu. Bona vesprada.
Hola, Javi, bona vesprada.
Podries dir-me la convocatòria de futbolistes que Calleja ha donat a conèixer este matí, que són, sí, els que viatjaran a,
clar,
Ponferrada?
Recordeu que només són 16, que per cert viatgen demà a les 10 del matí des de l'aeroport fins a León i després en bus fins a Alto Oralín, en l'estadi en el que jugaran. Estos són els 16 que van, 16 només, en la porteria Barbosa i Ander Cantero, defenses Mario, Rucavina, Marín, Bonera i Pau. En el mig del camp, on més futbolistes van, Rodri, Fornals, Soriano, Castillejo, Cheryshev, Ramiro Guerra, Leo Suárez i Raba, i davanters un home, en és un alt, el turc.
Molt bé, preguntem, i ho fem per la internet, quin 11 creu que va jugar demà en Ponferrada? A veure qui l'encerta.
Anem a divertir-nos.
Quin 11, claro, quina forma de jugar. Si 4-1-4-1, si 4-2-3-1, si 4-4-2 en un migcampista com a davanter. I això són les tres alternatives que jo crec que tindríem per armar un equip, per armar un 11. Recordeu, només teniu un punta per a poder utilitzar, només teniu un davanter, nato, natural, perquè podria haver-se emportat algun del B, Dalmau, per exemple, o Darío Poveda, que venien sent, bueno, les alternatives, però no, no n'han portat a cap ni un. No entren en la llista.
No, més important, Enes Unal l'ha deixat així per a descansar a Baca i a Cedri Bacambú. Recordeu que Nicola Sansón està sancionat per el partit de l'any passat contra la Real Societat. Per tant, Enes Unal és el que li quedava del primer equip i ha decidit apostar per futbolistes, sí, del filial, però no en posició nata com a davanters, el cas de Raba o de Leo Suárez.
N'hi ha una cosa clara. Se guarda Baca pel Calderón, se guarda més o menys l'equip de gala. Reserva, per exemple, no van en la llista ni Jaume Costa, ni Manu Trigueros, ni Víctor Ruiz, ixos ni viatgen, ni vaca, ixos no. Ja ni anar ni van.
Van, diguem que van dels que estan en la llista i no van a i van a descansar probablement en la banqueta, diríem que són Fornals, Rodri,
els jovens,
Mario,
els jovens, els sí? jovens. S'emporta els jovens, els més joves, que són els que més aguante tenen, però ixos jo crec que tampoc se perfilen com a titulars. Bueno, està bé, almenys, bueno, pues és una de les coses com a mínim que destaca curiositat, que només viatge un únic davanter a Ponferrada per a jugar el partit del Villarreal Club de Futbol. I se és l'abans. L'altra bona notícia del dia, o jo diria la bona notícia del dia, és que per fi, avui, Bruno Soriano i Sergio Asenjo han entrenat ja fora de lo que és el gimnàs, fora de lo que és la zona de recuperació interior, i ja han començat a treballar en lo que seria el terreny de joc. Això què significa? Que passen a una fase següent del seu període de recuperació. Una fase següent en la que els dos han presentat una milloria interessant. Bruno ha tingut molts problemes després de la seva operació, ja no de l'operació, sinó lligats a la mateixa, però no de la tíbia, sinó de, per exemple, el turmell, el peu i demés. I ses molèsties que l'han frenat i que l'han impedit tornar, com s'esperava, que era el paró d'octubre, pues l'han allargat. A hores d'ara portem pues, quasi 2 setmanes de retras. Però la bona notícia és que avui Bruno ja ha eixit al camp, ja ha anat en botes de futbolista, ja ha tocat el baló i, segons m'ha dit ell a mi, les coses ja pinten millor. Ja és més optimista, ja les seves sensacions són més positives, ja depèn de que ara no n'hi hagi ningú retras en el tema, que ell vagi evolucionant poquet a poquet, primer en solitari, en la fase de readaptació que diuen els que entenen d'això, i que quan ja aquesta fase de readaptació estiga completa, puga entrar en la dinàmica de grupo. Quan és això? Bueno, cifrar una fecha és difícil, però depèn d'ell, de lo bé que evolucione, de lo bé que estiga, i de que vagi trobant-se en bon ritme i a bon nivell. Però lo primer, lo més important, lo interessant, era que Bruno deixara enrere les molèsties, els problemes, que no li aparegueren problemes nous, que quan ja apareixia que ho tenia d'una cosa, les molèsties venien per una altra. Des de fa uns dies això ja no passa, Bruno ja està, diguem, normal en aquest aspecte i ja li ha permès entrar dins del terreny de joc. En tot l'any no ho havia fet, a ratos, però molt poca cosa. Avui ja la cosa era més interessant i ja tenia una altra pinta. L'altre nom propi és el de Sergio Asenjo, que ja inclús va a una fase millor que la de Bruno. Asenjo ja està en un moment de, jo diria, de readaptació alt. Avui l'han pogut a soles, però ja fer coses a certa intensitat, i jo crec que si no passa res raro, si no passa res estrany, lo de la tornada d'Asenjo serà més prompte que menys. I ja eren hores també, pobre, que ja també li ha passat de tot. Per tant, les dos bones notícies del dia arriben des del cas de Sergio Asenjo i de Bruno Soriano, dos futbolistes de molt de pes en el Villarreal Club de Futbol, molt important dins de l'equip, i que, bueno, pues poder tindre'ls, poder estar ahí, i que ja siga, bueno, pues quan estiguen bé físicament i readaptats puguen entrar, no és lo mateix que lo que passava ara, que entraen i quan forçaven una miqueta pues venien les molèsties i els problemes. El mateix Calleja ha confirmat lo que jo ara estic contant-vos.
Orlando, estos últimos días han dado un paso hacia adelante y se le ve mucho mejor. Parece que, bueno, no hay que marcar plazos porque no es tampoco conveniente y hay que tener paciencia. Yo creo que ahora la evolución está siendo muy positiva.
La evolución está siendo muy positiva, es el que dijo el entrenador del Villarreal Club de Fútbol, don Javier Calleja. Pues de llarg es una buena noticia, de llarg. Quedarien fora Semedo i Andrés a la espera de lo de Semedo, que va pa llarg, i lo d'Andrés, que va pa llarg. La resta, més o menys, estan tots. Recordeu que no han entrat en esta llista Álvaro, que té una sobrecàrrega, i Bacambú. però jo crec més que els dos dijous estaran en el grup per a afrontar i preparar el partit en el Wanda Metropolitano i la importància del partit davant de l'Atlético de Madrid. Bueno, pues això és el que hi ha en quant a infermeria, llista, possibles futbolistes, qui va jugar, qui no va jugar i demés. Don Santiago Vila, què tal?
Bona vesprada. Jo estic pensant, estic escoltant-lo, i això de la Copa del Rei, vostè ha viscut tant o més que jo. Pareix que tot ja ho tenim, que va ser una patxangueta, però jo ha vingut així, m'han parat dos i m'han advertit que de patxangueta avui no n'hi ha res.
No, 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 i a més...
És que va l'últim, és que avui baixaria, a fecha d'avui, baixaria a tercera, la Ponferradina.
Sí, sí.
Va al quart per la cua, en el grup primer.
Sí, però bueno, és Copa del Rei.
Però també li ha dit a este senyor que recorde que l'any 2012-2013, a partit únic, mos van guanyar 0-2 en el Madrigal.
Sí, ells sí.
I mos van eliminar.
Però ells ahir eren millor equip. Tot sí. Depèn de tu. Claro. Depèn de com vagis tu, de l'actitud que fiques, de les ganes que fiques. Només va un davanter, Santi, en és un alt. Per tant, juguem un 4-2-3-1, no? Un 4-1-4-1.
Hi ha jugadors que també són mitges puntes en talent ofensiu.
Sí, però ja dic, però un davanter...
Però davanter nato,
ja, però si juguem un 4-4-2 en rombo, no podem jugar-lo. A no ser que jugui... És que jo només veig a Txeritxef en alternativa de ser davanter ahí.
És que Raba no ho va fer de davanter en el Villarreal, en el Villarreal B, tampoc. I Leo Suárez té una altra posició. Tampoc no, no. Veig com a davanter al costat de Nacional.
Només n'hi ha Txeritxef. Per tant, juguem un 4-2-3-1.
Si hagués sigut a partit únic... Hauria sigut una altra cosa.
Home, haurem portat a tota l'artilleria. Claro. Però bueno, jo també entenc que davant del partit en el Wanda Metropolitano, que si guanyes pots entrar en la quarta plaça, que vens cascant molt a futbolistes com Triguero, Rodri, Fornals, Jaume Costa, Víctor Ruiz, que són la base del teu equip, i que digues, no, estos tinc que fer-los descansar sí o sí, si vull treure algo en el Wanda, i davant d'un equip de segona B, si tens un filial en segona B, de la grup tercer, que és el més difícil per a mi de tots, que és segon classificat, peleant en el Mallorca, i tens jugadors... Jo hauria portat un xaval del B en punta, o Calleja té molt clar que va jugar un altre sistema i que no el necessita...
Ho ha de tindre clar, perquè sí. Si no entra... A més, l'ha portat, a Darío, quan ha fet falta, sí. Va arribar a debutar en el seu dia... No s'entén d'una altra forma, no? Que puguem veure un canvi de sistema de Calleja, però també pot sorprendre. Des de luego, ells tocats arriben i prou, a pesar de que l'entrenador diga que volen emportar-se el partit i que van a ficar tot el que siga, han guanyat un partit, estan en una situació dràstica, dramàtica.
M'encanta perquè estava mirant que la Lliga trau un flash dels jugadors del dia, no? De la jornada. Rojos de la jornada. Y la portada de George de la jornada, partido 7, son Joaquín, Isco, Oblak, Messi y Bacambú. Jornada 8, Guedes, Aspas, Oblak, Ter Stegen, Bacambú. Jornada 9, Guedes, Sanabria, este del Leganés, que no me recuerdo, Michael Idiwen, Iniesta y Bacambú. El únic que està en les últimes tres jornades en el 11 o en el equipo tipo és Bacambú. Normal. Bueno, pues això. Qui tens avui, per cert, en el teu programa?
A un altre jugador de Villarreal, que vostè també l'haurà vist jugar. M'estic referint a Pasqual Serra, molt amic del nostre company Miguel Batalla. N'hi ha que dir que Pasqual Serra va vindre la temporada 84-85 al Villarreal. Recorda que aquella temporada estava d'entrenador... Pepe Goterris, després va continuar en aquella temporada 85-86 ja en la dupla, primer Causanilla, després José Manuel Pesudo, i després se va deixar el Villarreal quan estava el Wich, en aquella temporada que vostè se recorda que van pujar a segona B, que va ser per motius laborals, com quasi sempre solia passar en aquella etapa en el Villarreal, i recordava pues, moltes coses, moltes amistats i moltes vicissituds que les deixarem, perquè jo crec que este avui sí que s'ha esplaiat i ha parlat bé perquè els oients sàpien com era el Villarreal d'aquella època.
És que jo crec que és una de les coses importants i interessants, no? Que la gent conega què era el Villarreal fa tants anys i com era aquell Villarreal de fa tants anys, i que tampoc era tan fàcil a la gent de Villarreal arribar a jugar al Villarreal. No vos cregueu que tots estos que venen al programa de Santi Vila joan en el Villarreal perquè no en tenien més de Calbot i dient, perquè jo el xiquet del poble. No és així. Estos joan perquè tenien qualitat per fer-ho, si no venen jugat.
En 86 diu que va vindre hasta un jugador professional,
que
era central, i venia al Sevilla, Viri, un xic que tenia el moño així de molt llarg, i en aquesta temporada van a plegar també pues, Miguelito Montllor, Castaños, un porter, i Adriano García, també es diava un jugador que li diuen Agraz, Mario, Manu, és dir, ja vas començar el Villarreal a donar aquesta qualitat que després va ser la temporada següent en l'ascens a segona B.
Molt bé, Santiago, vale. Esperem escoltar-lo.
Sort dir que demà guanyem en el Toralín i en la comarca del Bierzo, no?
Sí.
Bon xorís.
Botillo, bon embotit, dices, hombre. El botillo, tu?
Jo no.
Tu no, millor que no. Les 2 i 21, pues vale, vos preguntem qui creu que va a jugar o com creu que anem a jugar o quin 11 faríeu vosaltres en el que Calleja s'emporta. Vinga, a veure si algú encerta.
Me caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
London Bridge suena a preparación de exámenes internacionales. Trinity, Cambridge, EOI, A2, B1, B2, C1. London Bridge es intensivos los viernes o sábados durante 2 horas. London Bridge es los sábados de 10 a 12 para niños entre 2 y 6 años, diversión en Wanda Park. London Bridge es tu centro de inglés en Villarreal, calle Arago 4, entresuelo 1 de Villarreal. Teléfono 964-53-7609. Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
Llévate un Dacia y tienes el seguro gratuito durante un año en toda la gama.
¿Y si me compro un Sandero?
Claro.
¿Y un Logi?
También.
Espera, ¿y un Duster?
Un Duster también.
Cuando decimos que tienes un año de seguro gratuito en toda la gama, es que lo tienes. Oferta RC Bank. Condiciones en Dacia.es. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Abordo, siempre, siempre, los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en tiendas Abordo, lomitos de salmón salar a 4,99€. Gambas peladas a 7,65€. Sepia limpia a 6,99€.
Abordo, tiendas especializadas en alimentos congelados.
Estés donde estés, ahí está tu Campus UNED Villarreal. Haz compatible tu carrera y tu vida con la mejor universidad. 26 grados, másteres, idiomas, UNED Senior. Matrícula ampliada hasta el 13 de noviembre. O mejora tu formación con sus cursos de extensión. Sistemas de protección a la infancia desde el 6 de noviembre. Y las claves de un texto atractivo del 8 de enero al 12 de marzo. Matrículate en www.unedvillarreal.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Deja tu automóvil en las mejores manos. Talleres Palomares. 35 años de experiencia le avalan en la reparación del vehículo. Y no solo eso. En Talleres Palomares también son especialistas en la electricidad del automóvil y su maquinaria. No lo dudes. Si tu coche necesita una reparación, Talleres Palomares, Avenida Alemania 26, Villarreal.
Do you want to speak English?
Con Tecidiomes, los niños a partir de 3 años podrán dominar con fluidez el inglés, francés y alemán. Gracias a un profesorado especializado y unas clases dinámicas. Tecidiomes, más de 25 años de experiencia. Nos encontrarás en Villarreal y Castellón.
Papá, papá, mira qué coche te he dibujado.
Cariño, los amortiguadores no están bien y habría que cambiar las pastillas de freno.
No todos los vehículos pueden superar la exigente revisión de nuestros mecánicos. Autoexigencia Dasbelt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados. Ven a conocer las instalaciones de Autorreal Sevirreal y descubre las ofertas especiales que hemos preparado para ti. Calle Travesa 26 Villarreal y Avenida Castellbell 87 Castellón.
Caro, caro, feo, muy caro. Paso de ir a Valencia, que no tengo furgoneta.
¿Pero qué haces?
Tengo que renovar los muebles y no encuentro nada que se me ajuste.
¿Por qué no me has preguntado antes? ¿Ves a Todescans? Yo me compré el mueble del comedor por menos de 300 euros y vinieron a montármelo gratis.
No lo había pensado y lo tengo cerca de casa.
Todescans, despertamos tu inspiración. Nos encontrarás en Avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación. Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Ara diu que on podria anar. Què vos pareix?
A Canós Impressors, la millor impressió!
Si vols una impremta de confiança, al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió!
En Bar Restaurante Madrigal encontrarás una gran variedad de tapas, comida casera y un trato personal. Bar Restaurante Madrigal te ofrece la mejor gastronomía desde 1964. Ya sabes, del Madrigal al Madrigal. Nos encontrarás en calle Ermita 197 de Villarreal. Teléfono de reservas 964-520047.
Ordenadores, tablet, smartphone, porque nos encanta estar conectados, nuestros ojos nunca descansan. Relaja y protege tus ojos con las lentes Eyezen, que filtran la luz azul nociva y te ayudan a enfocar incluso si no necesitas gafas. Lentes Eyezen, diseñadas para la vida digital. Ahora con Eyezen te regalamos tus lentes de sol.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17.
Tu día a día es una aventura, así que elige bien a tu compañero de viaje. La nueva gama crossover de Kia viene preparada para circular por todos los terrenos. Y hasta el 30 de octubre llévate el Kia Niro, Kia Sportage o el nuevo Kia Stonic con ventajas exclusivas. No esperes más y ven a conocerlos a la red de concesionarios Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Bueno, 2:28. Per cert, ja és notícia, ahir ja ho vam contar, ho vam deixar caure així, però ja ho haureu llegit i ho hauran explicat. És farragós, complicat, difícil d'entendre si no eres especialista en aquest tipus de casos, però l'Audiència Nacional ha multat al Villarreal Club de Futbol bueno, pues en 2,5 milions per pagaments en Suïssa als futbolistes Román Riquelme i Diego Forlán fa 12 anys. Així, ahir, el portal de El Confidencial explicava que una sentència de la secció segona de lo contenciós de l'Audiència Nacional per una inspecció de l'Agència Tributària de fa més de 10 anys en la que multava el Villarreal Club de Futbol per pagaments als seus futbolistes en aquest tipus de paraïsos fiscals. Esta sentència revela que el Villarreal Club de Futbol ha estat multat per pagar en Suïssa a Román Riquelme o Diego Forlán, entre altres, i per la utilització de societats holandeses i firmes en Belize per a, bueno, pues, fugir del fisco nacional. Els fets són del 2005, el Villarreal ho va recurrir per a rebaixar la multa d'aquest any, del 2005, que era de 2,55 milions d'euros, per en concepte d'impostos eludits. Així, inclús l'Audiència havia prescrit la meitat de l'exercici d'aquest any 2005, però el Villarreal Club de Futbol va decidir recurrir fins l'última instància. Segons l'Audiència, el 25 d'agost del 2003, i a punt de tancar el mercat de fitxatges, el Barça va cedir al Villarreal a Juan Román Riquelme de forma gratuïta. Posteriorment, Villarreal i Riquelme firmaren un contracte de treball en aquest mateix dia que el club reconeixia un deute de 730.000 euros amb una societat holandesa, Play International BV. Esta firma devia cobrar 6 pagaments de 121.666 euros per la intermediació, encara que en el contracte no es reflectia ninguna gestió al respecte. Ni el Villarreal ni el Barça han donat detalls sobre aquesta mediació de Play Internacional, encara que se'ls va requerir per a que ho feren. Com s'ha dit, en aquests contractes de cessió van intervindre dos agents llicenciats que actuen en el nom del jugador per lo que no se comprèn la necessitat de contratar una altra societat que realitzi la funció que havien realitzat aquests agents. O sigui que, a banda dels agents que van fer l'operació, se va pagar a una societat externa. Play International BV va vendre per $500,000 els drets d'imatge de Román Riquelme a una altra firma de Belize que a canvi rebria, que a canvi devia rebre els 10 milions d'euros en 5 anys que el Barça i TV3, que també tenien els drets d'imatges del futbolista, devien abonar al jugador. Ese any el Villarreal tenia que pagar al futbolista 1 milió d'euros, però en vegades de pagar-li 1 milió d'euros en Espanya, que abonaria un 45% dels impostos, va pagar 730.000 euros en Holanda. D'ahí que aquests diners anaren a un altre compte. El jugador, que cobrava en Espanya, havia rebut 550.000 euros limpios, cobrava 700.000 en Suïssa, on també se li abonaven aquests diners. Una cosa pareguda està en el tema Diego Forlán. S'ha dirimit tot per via administrativa perquè per aquesta època el tema d'Hisenda no es feia per via penal. El Villarreal de futbol tenia que pagar 2,5 milions d'euros. És difícil d'entendre, és una situació en la que el Villarreal de futbol va fer algo que no se podia o no se devia fer. En aquesta època se penava en això i el Villarreal va a pagar. Què ho farien tots? Teniu-lo clar que segur. Que és curiós que se falla en els futbolistes que tots venien de la mà del mateix representant? Pues sí, també és curiós, no? Que firmes tots els futbolistes i que justet en estos dos se fallen les operacions d'este tipus i se pague per aquesta via. Bueno, jo crec que el Villarreal Club de Futbol va fitxar a estos futbolistes i que quan havia que pagar-los, pues ja li va arribar la situació esta de que era la via per la que se tenien que anar fent aquestes coses. Els futbolistes queden lliures i el Villarreal paga. Però bueno, són històries del futbol que el temps va portant i anem mantenent. No, el Villarreal no ho fa tot bé. Algunes coses mal fa i quan les fa, pues, les té que pagar. Com tots, com tu, com jo i com qualsevol que està escoltant.
Sí, sí, igual que tu has dit, en aquest cas, el Villarreal, no? Que els jugadors s'han quedat no acusats, no? És la situació, simplement els pagaments i sent del club i del contenciós amb Hisenda.
Bueno, pues això, perquè en el Villarreal diuen que d'estos temes, com és normal, no parlen, no expliquen ni parlen ni donen la seva versió. I l'altra versió, pues esta, la del Confidencial, que és una versió, ja no és una versió d'un mig que diu creem que passa això, és una sentència ja recorrida i una altra volta sentenciada. Per tant, bueno, pues així estan les coses. El que vulgui conèixer més del tema, pues en el Confidencial ho teniu tot amplament explicat. Altres futbolistes també pareix ser que utilitzaven aquestes vies, sobretot quasi tots els sud-americans. La majoria sud-americans, que per lo que siga o utilitzant estos vídeos estan acostumats a utilitzar-les. És simple. Com tot, com este país, com el treball d'este país, com els fontaneros, els escaiolistes, pues així se funciona de diverses maneres. Ara ja totes aquelles maneres que abans eren il·legals, però que jo crec que inclús no sé que se permetien, però estaven ahí a l'ordre del dia, cada volta pues estan més buscades, més penades i més apretades. La demostració és que, si vos doneu compte, Madrid i Barça, sobretot els futbolistes de fora d'ací, no els nacionals, són estrangers i, diguem, futbolistes no del terreno, pues estan tots en aquest aspecte. En el Madrid, tots els estrangers, tots, inclús l'entrenador d'aquella època, té problemes en Hisenda. En el Barça, tots tenen problemes en Hisenda, o quasi tots. Bueno, pues és el que hi ha. Abans se feia més la vista gorda i ara sembla que no. Ara... I me pareix bé. Si apreten els de baix, que apreten els de dalt. Que apreten a tots. I si algú ho fa mal, pues que ho pague, que és el que toca. I en el Villarreal, en este cas, per lo que siga, bueno, pues esta manera d'actuar en aquella època, estic convençut que seria la normal i la que farien la majoria. I aquesta manera d'actuar, bueno, pues avui en dia li reporta esta denúncia. El que vull, com diem, ho té ahí. Anem a lo del futbol, que és el que realment 10 anys o 12 anys després de que se n'anaren Román i Forlán i companyia vos interessa, que demà li poden guanyar a la Ponferradina i guanyar-li bé. Per cert, ara escoltem un poc de Calleja. Algú pensarà, hòstia, estos són torpes, lentos i a més, no, quan ha parlat Calleja no sabíem que només anava en Esunal, no sabíem quina era la convocatòria. Això és una de les coses que s'ha ficat de moda. Abans donaven la llista i després parlava el tècnic. Ara parla el tècnic i després se dona la llista. Claro, ara mos quedem en les ganes de preguntar-li a Calleja, només va un alt? Per què només va un alt? No podem.
Claro, justificar un poc més, no? Perquè si això és una raó més propera al canvi de sistema, que és el que li passa a altres futbolistes, bueno, és veritat que ja ha deixat caure alguna que altra cosa, com els canvis o el descansar futbolistes, sobretot en defensa, però ni molt menys és curiós que li heu preguntat just per un alt, no? Que
al sí, menys mal.
És l'únic que va en la llista de convocats.
Menys mal que hi hem estat hàbils. Parlava d'on és un alt, Calleja, i de que ell creu que ha de tenir paciència i treballar molt en ell i ajudar-lo perquè arribi lluny.
És un jugador que se está contando con minutos en otras competiciones, en Liga quizá un poco menos, pero que tenemos que tener mucha paciencia con él. Él es un jugador joven, tiene que adaptarse a muchas situaciones nuevas y bueno, son oportunidades para todos, o sea, no creo solo para él. Son partidos en los que todos tienen que demostrar el querer jugar en cada encuentro, en cada competición. Y minuto va a haber para ellos.
Bueno, jugador joven que se tiene que adaptar. En es un ala costat 14 milions d'euros. I la veritat és una aposta important, seria i arriscada. És un futbolista jove que jo pensava que estava més fet. Però és veritat que la lliga holandesa és una bona lliga, però no és una lliga extremadament competitiva com per un futbolista isca curtit. M'explique. Jo crec que la lliga holandesa per jugar en Espanya o tens que jugar molt en la lliga holandesa o tens que tindre un caràcter molt especial per poder, no sé com dir-ho, per eixir ja en curtit per afrontar-ho. Però bueno, en és un alt, ha fet molts gols en Holanda, però a hores d'ara jo crec que ha arribat a Espanya, a la lliga espanyola i al Villarreal, i li està costant. Vol dir que en és un alt mal? No, vol dir que en és un alt li va costar més. Clar, el Villarreal, ara mateix els temps de vida del Villarreal Club de Futbol són molt ràpids. Tan ràpids com que estem en la zona alta, en la zona bona, en la zona noble, en la zona de rics, i ahir no esperen a ningú. Ahir la paciència, si no la tires dins, té que entrar un altre a tirar-la dins. Per tant, depèn d'ell. Què ha fet un alt des que ha arribat, Mònica?
És un alt, té uns números, diria que ha hagut un poc de tot, no? Perquè sí que ha jugat, perquè ha jugat 6 partits en Lliga de les 9 jornades que portem, però clar, d'aquests 6 partits, com a titular, ha comptat en importància en 2 encontres. 2 els ha jugat d'inici. Curiosament, ha marcat un gol en un d'aquests 6 partits que no va jugar com a titular, va ser entrar i marcar gol. Un gol en Lliga i després ha jugat sí en altres competicions més encontres, per exemple, en la Europa League, sobretot aposta de Javier Calleja. Això volia referir-se el tècnic del Villarreal quan dia que havia jugat en altres competicions. 3 partits d'Europa League. En aquests 3 partits d'Europa League ha fet 9,67 passes per partits, 29 gols, ha recuperat 8 balons i no ha marcat cap gol en Europa. En la Lliga, com diem, 6 partits jugats, 2 de titular, un gol a favor, 45 passes bons i 6 balons recuperats. Veurem ara si la Europa League és l'altra la Copa del Rei podria ser també la bona competició de Enes Unal si avui s'estrena i marcan. Home, avui per a marcar no n'hi ha tant de percentatge de davanters, o sigui, que ell pot tindre més ocasions
va jugar,
que altres.
Va jugar, jo crec que va jugar, jo crec que anem a jugar un 4-2-3-1. Per cert, no tenim algú que s'atrevisca a demos un possible 11 del Villarreal de futbol. La gent està assustada, bueno, podem dir-lo nosaltres. Jo crec que juga Barbosa a la porteria, juga Rucavina i Marín en les bandes. Mira, això és la bona notícia que ens han deixat, que torna Marín a una llista del Villarreal Club de Futbol que... Ja fa temps que Adrián Marín no entra en una llista del Villarreal Club de Futbol, ja fa anys.
I que tot apunta que ho va fer per a poder jugar, no? I per a descansar, fer descansar a futbolistes com Jaume Costa, que ni tan sols estan a la llista de convocats.
Bonera i Pau seran els dos centrals. Per davant d'ells, ahir entra el Lío, a veure com juguem. Ramiro és un pivot fixe. Mm-hmm. Si juguem 4-1-4-1, seria Ramiro com a pivot i per davant, pues diguem que dos migcampistes que perfectament podrien ser Soriano i Raba, Leo a una banda, Denis a l'altra i Dalen és un alt.
Sí, jo crec que això, mirant la convocatòria, perquè en defensa no n'hi ha més alternatives, no? En defensa és que s'emporta els que van a jugar, tampoc
se'n
du més centrat. L'únic dubte està en el centre del camp i si mires els futbolistes que poden jugar en cada posició, està clar, i dona-li descans als altres dos, que són Rodri i Fornals, que estan en la llista.
I Castillejo. Home, pot jugar 4-2-3-1, podria ficar a Rodri junt a Ramiro i ficar tres per davant, que serien Soriano, Cheriche, Leo i dalt en és un alt, és una altra
també,
alternativa.
Sí, però és veritat que també té jugadors per a donar-li descans a Rodri, no? Té prou alternatives per a fer això, però ja veurem, igual l'heu canviat durant l'encontre.
Bueno, ja veurem. Lo que diu Calleja és que il·lusió tota la del món en la Copa del Rei.
Pues muy motivado, es una competición que me encanta, que tengo muchas esperanzas depositadas en ella, queremos llevarlo más lejos posible y me la tomo con muchas ganas, mucha ilusión.
Il·lusió i ganes, i sobretot tenir un objectiu clar, ser nosaltres, i ser a jugar al futbol, i deixar-nos d'històries, de rivals i de tonteries, i ser a totes.
La clave es ser nosotros mismos. Tenemos que tener la misma humildad en cualquier...
Bueno, perdut ahí ese tall de Javier Callejar, l'escoltarem. Dia, és clar, la idea és ser nosaltres mateixa. Si no som nosaltres mateixa, problemes.
Claro, és que el Villarreal pot ser ell sense tindre que gastar els mateixos futbolistes que, per exemple, l'altre dia en la Lliga, no? I ho pot ser davant de la Ponferradina, que a més pot fer-li mal a un equip que ve tocat si les armes del Villarreal venen sent. Clar, que sense arribar en un davanter tens igual opció.
Podríem fer un remix de les grans cacauades del Villarreal de futbol i mirar els equipos, ara buscarem, i mirar els equipos que les han pegat, i esos caganchos gordos, la de Girona, la de Ponferrada, la de l'Hércules, ara busquem les 11 i veuríeu que no són mal equipos. O sigui, que si han pegat la cacaua és perquè, no és perquè han presentat un mal equip, sinó perquè han anat a fer el tarambana, a no córrer, a vamos sobraos, somos buenos i totes aquestes coses. I això Calleja ho té clar. Ell diu, mira, ells estan molt bé, nosaltres, el que m'ha dit, la clau és ser nosaltres i no dependre del rival, no donar-li vida al rival.
Tenemos que tener la misma humildad en cualquier... encuentro, trabajar igual y no estar viendo contra quién nos enfrentamos y si juegan en una categoría o en otra. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos en cada encuentro contra cualquier rival y depender lo máximo posible de lo que hagamos nosotros.
Pues sí, si ises concentrat, ises en intensitat, yo creo que encara que pugueres fer un equip del filial podries competir i donar la cara. Per cert, la Ponferradina, un equip que fa dos anys estava en segon, que mos va eliminar en Copa a nosaltres, però que a hores d'ara viu una situació complicada, eh? Perquè estos se pensaven que tenien que pujar este any del tiró i a hores d'ara són penúltims, Mònica, en
sí,
la classificació. Eh?
Ocupen la posició número 19 de la segona divisió B, grup primer. En ese grup primer on hi ha equips, per exemple, com el Valladolid B, que és l'últim, ells són els penúltims. 6 punts de la Ponferradina, ha estat capaç de guanyar només un encontre, d'empatar-ne 3 i de perdre 6. Venen d'una derrota davant del Guijuelo, que ha fet prou mal al seu tècnic, a Terrazas, que a pesar de... diuen allà, estan molt centrats en la Lliga, el que els ve ara diu que arriba probablement en el millor moment este partit, encara que siga algo surrealista, però necessiten canviar d'aires.
Home, els últims 5 partits del Ponferradina són palmatòria contra el Coruso, empat a casa contra el Valladolid B, perdre a casa contra el Deportivo Fabril, perdre en Talavera de la Reina 2-0, perdre 2-3 a casa contra el Navalcarnero i perdre 1-0, com diu Benavent, contra el Guijuelo. Calleja diu que sí, que estos estan tiesos, però que algun jugador que altre tenen que està bé i que és competitiu i que ens pot plantar cara.
Pues vamos convocados 16 y ahora mismo estamos terminando de cerrarla.
Escoltem el que dia Javi Calleja del la Ponferradina. Bueno, un rival que està Yuri, que era el davanter que crec que és dels pocs que queda d'aquell Ponferradina segon.
Sí, aquell que va jugar contra nosaltres a partit únic en l'any en què els dos equips estaven en segona divisió i jo pense que tampoc hi ha ningú més, tampoc he repassat Escoltem. Exactament tota la plantilla.
Lo que diu Calleja d'ells.
Siempre es mi obligación, independientemente del rival con el que juguemos y la categoría en la que se encuentre, tenemos que estudiar al rival. Me merece, como vengo diciendo, todo el respeto del mundo. Es más, es un equipo que está en una dinámica negativa, pero que si analizas un poco los jugadores que tiene, son jugadores de alto nivel. Yo creo que han jugado ya en diferentes categorías demostrando su valía y ahora es verdad que no se encuentran en un buen momento, pero si te pones a analizar uno por uno, son jugadores peligrosos y que para la categoría se supone que se hizo una plantilla para estar arriba.
2:44. Mira, la Ponferradina té a Chopo i Dinu com a porters, a Lámbaro, Álvaro Moreno, Fernando, Ríos, John García i Jack com a defenses de l'equip. Jack, per cert, és Yacouba Diori Hamani Magagi, nascut a Níger. És un xaval molt jove que juga en la Ponferradina. Calvo, Andy, Zidoncha, este crec que ja és més de tota la vida, encara que, bueno, pues, la seva carrera Está pues, en el Zaragoza, creo que en el Valladolid, en el Atleti de Madrid B, bueno, este, en el Albacete, este ya Mescoreudet, Iván, Javier García, Salinas Crespo, David Callado, Iago Díaz, Dixi Palazón. Bueno, yo diría que son, pues eso, un equipo de futbolistas que en segunda B, yo, mira, Palazón era el del Murcia, y Yuri, que es el de toda la vida. Pero bueno, un equipo que el Villarreal está en contoca, deu de guanyar.
El 11 podría ser incluso repetir, ¿eh? El mateix dia al seu tècnic avui que contra el Guijuelo, es a dir, Dinu en portería, Ríos, John García, Álvaro Moreno y Jackson, y en els quatre defenses, amb Jorge García, Salinas, Sidoncha y Andy, y Pallarés y Iago Díaz, els dos davanters.
Pallarés es un davanter d'un 90 que crec que era de la cantera del València. Ha dit, què diu el tècnic de la Ponferradina, si podem... Sí. Isi Palazón, per ser, me diu Juan Froca, que és ex del Villarreal C. Mira, això seria haver estat un bon protagonista. De tot, tenim gent a tots els puestos, eh?
Pues mira, jo vaig buscar i se me va escapar, perquè dic, algun hi ha segur, no?, que teníem...
Home, bans. Sempre tenim algú, sí, sí, la veritat és que sempre tenim algú, però això, al final, ne passen tantes vegades i al millor que no juguen o que...
I en equipos diferents, no?, que probablement sí, sí. No tenen presència en el 11, però bueno... El tècnic de Terrazas, el tècnic de la Ponferradina, que analitzava així el partit contra el Villarreal, però sobretot el moment en el que els arriba d'ells després de la derrota contra el Guijuelo.
Que ara lo mejor que nos podía pasar era jugar un partido mañana. Y bueno, pues ahora lo que nosotros necesitamos es jugar partidos, competir y poder demostrarnos a nosotros mismos, fundamentalmente, pues que somos un buen equipo y que podemos es darle la vuelta a la situación.
Desde el punto de vista, no sé si decir táctico, por lo menos las intenciones del entrenador, ¿son las mismas que contra Atlético Baleares, Segoviana y anteriormente Rápido de Bouzas?
Sí, bueno, la idea nuestra es la de hacer un buen resultado, un buen partido, un buen resultado que deje la eliminatoria abierta para el segundo partido. Y lógicamente mi criterio va a ser el mismo, ¿no? El sacar la alineación que yo considere pues que es la idónea para conseguir ese buen resultado y hacer un buen partido. Sabemos que el Villarreal es el favorito para la eliminatoria, eso no vamos a negar, creo que nadie lo puede negar. Pero tenemos nuestras opciones. Es improbable que consigamos pasar la eliminatoria, pero no es imposible, ¿eh? Lógicamente tiene más probabilidades de pasarla al Villarreal que nosotros, pero nosotros tenemos las nuestras.
El del teclali pegaba fuerte, ¿eh? Joder. Pues tenía ganas de pegarle. Isi Palazón, jugador del juvenil del Villarreal Club de Fútbol, va a jugar en el juvenil fins juliol del 2013 y una temporada 13-14 en el Villarreal C. Després va quedar lliure, se'n va anar al Murcia Imperial, del Murcia Imperial en el Real Murcia i al 14-15 i ara en la 17-18 está en la Ponferradina. Pues mira, Isi Palazón es un de los futbolistas de la casa, extrem dret. 22 años, té a hores d'ara, jove.
Pot sí, jugar en ara le dis la careta, ¿eh?
¿Te recordes d'ell?
Sí, sí, oye, sí que quina, no, menos veritat.
Quina memòria, ¿no?
Home, jo tinc una edad més pròxima a estos jugadors.
Isi Palazón, Isi
sí,
Palazón.
Sí, més que, per exemple, no sé, a... Yo, a l'entrenador.
Yo Isi Palazón, pobre, pues no...
Tampoc sé dir si jugava o no jugava en aquell dia real.
Quatre partits, pues diu Juan Farroca. I si diu Juan Farroca, quatre partits va jugar Isi Palazón en el Villarreal C. 2:48. Bueno, pues esta és la idea en la que el Villarreal va a Ponferrada. En un equip, recordem, que podria ser... No està mal, no? I podrien no. Jugar de titulars, perquè no crec que jugui Cantero. Oi?
Jo és que veig a Barbosa, però bueno...
Pau juga segur, Ramiro juga segur, i Leo juga segur, crec, i queda el dubte de Raba o Mantea Castillejo, Cherichev...
Jo crec que juga Raba.
Mantea Castillejo, perdó. 4-1-4-1 o 4-2-3-1, perquè no, recordem que la novetat és Issa.
No la novetat és que només va en S1 en la llista de convocats com a davanter, eh? I després, bueno, pues que s'ha deixat en casa a Bacambú, a Carlos Baca, a Costa, a Álvaro, a Ruiz...
La majoria en problemes, en molèsties, en històries. Tu t'imagines que Escrivà se'n va a Ponferrada només en un davanter, en S1?
Pues mira, ho he pensat quan he vist la llista de convocats. De fet, l'he refrescat diverses voltes perquè diu, a voltes s'equivoca,
s'han equivocat.
0-2 i la tornen a...
No, tant és un alt. Bueno, Es el día de Nacional, 0-3, hat-trick de Nacional.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido. Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
¿Quieres olvidarte de una vez por todas de la depilación? Ahora es el momento. En Rosa Martínez disponen de fotodepilación de máxima eficacia a partir de 6 euros. La fotodepilación líder y más deseada está en Rosa Martínez. Y si lo que quieres es eliminar manchas y arrugas sin cirugía, en Rosa Martínez te ofrecen fotorejuvenecimiento facial. Rosa Martínez Estética y Quiromasaje, calle Benicarló 36, primero F de Villarreal.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten. Y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Villarreal. O encuéntranos en www.canem.es.
¿El banco ha ejecutado tu hipoteca o lo va a hacer en breve? En Defuserfin están avalados por numerosas sentencias y pueden lograr el archivo de la misma. Plántales cara y no arrojes la toalla. Y recuerda, tus problemas tienen fin si confías en Defuserfin. Oficina de Monestir de Poblet 6, Villarreal. 964-8469-81.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¡Uy! ¡Vamos Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-526880.
Per cert, l'altre dia Castillejo va complir 100 partits oficials en el Villarreal, ¿no?
Sí, 100 partits oficials com a groguet i ho va fer en el dia del partit, sí, contra les Palmes.
Mira, Castillejo és el tercer futbolista que arriba en menys edat a esos 100 partits. ¿Vale? O sea, en els jugadors del Villarreal que han arribat a 100 partits, un dels jovens és Castillejo. Per davant d'ell van haver dos futbolistes que encara van arribar als 100 partits més jovens que ell. Que no és fàcil, eh?
En el Villarreal.
Sí, claro. 100 partits oficials en el Villarreal. El que ho ha fet més jove de tots és Mateo Musacchio. Musacchio va complir 100 partits, tenia aquest dia 21 anys, 11 mesos i 20 dies. El segon que més jove ho ha fet és Pepe Reina. Va arribar a 100 partits en el Villarreal i tenia 22 anys i 10 dies. El tercer és Samu Castillejo, que arriba a aquest encontre en 22 anys, 9 mesos i 2 dies d'edat. Altres futbolistes que han arribat molt jovens al 100 partits són Mario Gaspar, que ho va fer quasi igual que Castillejo, se'n van molts pocs dies, Rossi, en 22 anys i 10 mesos, Cazorla, en 23 anys i un mes, Trigueros en 23 anys i dos mesos. O sigui que ha arribat jovenet, Samu Castillejo.
45 partits la 15-16 en total, ja en Europa League, comptant Copa i Lliga, 44 la temporada anterior i sumant 10 d'esta també.
Alegre, què tal?
Hola, bona vesprada, com esteu?
Tu, quan, els teus seus partits, quan vas arribar?
Ja, i no me'n recordo, eh? No són uns quants més que vine, portem ja uns quants més. Són molts anys, afortunadament, seguint l'actualitat del Villarreal Club de Futbol i ja fa molts anys. A més, es van complir també pront, així que també és una satisfacció.
Què anava a dir, eh? Tu com creus que juguem? 4-1-4-1, 4-2-3-1, només porta un tio davant, eh?
Sí, però jo no descarte que puga utilitzar, per exemple, a Xerifev com a segon davanter. Jo no descarte aquesta opció. No ho tinc clar. Ell va dir l'altre dia, avui no ho ha comentat, però l'altre dia va dir que hasta que no tingués dinamismes clars d'aquest sistema que està utilitzant per als jugadors, no passaria per a un altre sistema. Però, bueno, demà és un partit diferent. A més, juga a un equip que també està en una situació especial, que juga un 4-3-3, no sé si això el farà modificar, i clar, també, sempre que parlem de sistemes, n'hi ha que parlar, que és el que tu dius, en referència als jugadors que tens, és a dir, que no sé, van haver molts canvis en defensa, van haver canvis en la davantera, i ara anem a veure els descansos que dona en el mig del camp, n'hi ha que donar pausa. D'entrada, jugarà Ramiro, no sé qui serà els altres que estaran ahir, mantindrà algun o dos jugadors dels habituals en l'11 titular, però anem a veure un Villarreal totalment diferent, i depenent dels jugadors pues, podem veure un sistema o un altre, però jo crec que no va canviar molt el dibuix que ve utilitzant.
Toni, bona vesprada. I de l'11? Perquè així havíem comentat un, suposo que l'hauràs escoltat, no sé si tu veus, per exemple, a Raba també inclús en l'11, o que li doni minuts a Castillejo.
No, jo no veig ninguna, no descarte ninguna opció en Calleja, eh? I fins ara el que m'ha estranyat és que ha sigut molt continuista en el bloc, però ell és partidari de fer molts canvis, així que jo no descarte ninguna opció respecte a l'11 titular. Cadascú tenim una visió, uns gustos. El que està clar és que han d'haver canvis en el centre de la defensa, que crec que és el moment també d'Adrián Marín, que va estar Ramiro, i que dalt va estar un alt. A partir d'ahí, jo ja no travesse seriament per ninguna opció perquè no la sé.
Bueno, el que està clar és que, bueno, la veritat és que la Ponferradina està un muntó malament. Però recorde l'any que vam anar a Huesca, com estava el Huesca, ara ho diem, demà ho analitzarem, però vam acabar empatant a 3 en l'últim minut en un partit que tampoc estava el Huesca per a tirar moltes traques i mos va fer passar mal, eh?
Sí, vam patir a muntó, eh? I al final, i gràcies, al final vam eixir satisfet. I jo recordo també, Javi, anar a jugar davant la Ponferradina, desgraciadament en aquell primer famós, aquell any en segona divisió, crec que era el primer partit, el segon partit fora de casa, i van guanyar gràcies a un gol de Pandiani, però la Ponferradina, bueno, havia pogut fer 4, així que els dos partits tenen trampa, eh? Els equips hi sent molt motivats, no pots mirar la classificació, i jo crec que depenen més de tu que els que realment puguen fer els rivals. Tu eres el que pots guanyar o pots perdre més que el teu rival.
A part de tot això, Toni, és important. Ha dit Calleja algo que sí, en la teoria està molt bé, que li motiva molt la Copa, que li il·lusiona molt, però que té sobretot moltes ganes. Jo no sé si és perquè el veig nou que acaba d'arribar, però me ho acaba de creure, no?, enguany. No sé si tu dius ja definitivament que enguany serà l'any.
Home, de moment hi ha que passar aquesta eliminatòria després de veure com se dona. Ell té ganes de tot, està, pues clar, és normal, en fam, hi ha que tindre fam en la vida per a fer les coses, i ell té fam, i sa fam i la transmetís als seus jugadors, i malament, si no n'hi haguera fam. Així que ell té ganes de copa, tens una bona opció de passar aquesta eliminatòria, després de veure com se dona els sortejos, perquè clar, això depèn molt després dels sortejos i qui te toque per el camí i totes aquestes històries. Però esta eliminatòria, el Villarreal està obligat a superar-la i després de veure com se dona i les opcions sense perdre vista que tu estàs en tres competicions i no és una papereta fàcil.
Mira, pues el Huesca que vam jugar, vam perdre 3-2 en l'últim minut. El Huesca estava prop de la zona, si no en la zona de descens, i l'11 del Villarreal i seria va ser Barbosa, Miguelón, Ballí, Musacchio, Jokic, Trigueros, Jonathan Dos Santos, Castillejo, Samu García, Bacambú, Nahuel. Van eixir en la segona part Bruno, Soldado i Jaume Costa per intentar solventar el tema. Van començar perdent al minut 2, al 52 2-0, al 58 2-1, al 50 va empatar, al 52 va marcar ell, al 58 2-2, i en l'últim minut penal de Musacchio 3-2 i per l'aire. No era mal equip, eh?
No era mal equip, però tot depèn de la intensitat en la que tu dices, Javi, perquè aquest equip que tu has nomenat, i si tenen intensitat, posat a competir, pues el Huesca ho tindria més difícil, però si tu dices desconnectat, pues te pot passar com te va passar el dia davant de l'Eslàvia de Praga, que quan t'has donat compte estàs perdent, és a dir, que aquesta situació la tens que saber manejar.
És que aquí és que té que eixir a tope, no? Està clar. La Copa no té més secret que eixir. I, clar, jo contra la Ponferradina, segona B, tenint un filial dalt en segona B, tens que jugar en gent que estiga destacant en el filial i tindre una oportunitat, està clar. I ara en el Wanda tenen que descansar els que juguen sempre. Tu no pots, no sé, no pots matar a la gent que després peguen els baixons i totes aquestes coses. Però que després, si ara mos guanya la Ponferradina, pues ja ho saps, todo mal, todo mal, todo mal. Si li guanyem en el B, todo bien, todo bien, todo bien. Però és que tens que jugar-te-la en aquestes coses, no? Claro, és que és il·lògic reventar a Rodri, Trigueros i companyia, Jaume Costa en aquests partits. No pots, no deus.
Que tenia 11 punts aquest any el Huesca.
11.
Ara n'hi té 9, la Ponferradina. O sigui, 11. No estava en descens perquè però la classificaren una altra, però tenia 11 punts en la mateixa jornada.
Però estava en segon el Huesca a aquesta època, sí, no? Sí. Era de segon. Dies Alegre.
I que tens l'opció del partit de tornada, tens que saber manejar el partit. Jo crec que, xaval, si la gent que demà té que ir a competir